Bueno, adéu-siau.
Són les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
L'Ars Generalis, 1308, redacció final d'un llibre anterior. L'Ars Comprendiosa, Inverendi Veritatem, o l'Ars Magna Primitiva, de 1274, vol, doncs, ser la ciència suprema de la qual despenen totes les altres. No és pròpiament una lògica, sinó un art de recerca. Mentre que per Aristòtil els principis no es basaven en demostracions, sinó que derivaven de l'experiència i de la introducció, Llull creu que resol tots els problemes amb una precisió matemàtica. Parteix dels pressupòsits que tota proposició es pot reduir a termes i que els termes complexos es poden reduir a termes simples o principis. En el supòsit que s'aconsegueixi obtenir tots els termes simples possibles, combinant-los de totes les maneres possibles, s'obtindran totes les proposicions certes possibles. Neix així l'art combinatòria, també com a tècnica de la hemenotècnica, ja que facilita la memorització de les nocions bàsiques. Aquesta idea és l'arrel dels successius desenvolupaments del càlcul computacional i en certs aspectes de la intel·ligència artificial. La clau, doncs, era descobrir tots els termes simples i trobar la regla que permetés combinar-los. Ramon Llull aïlla 9 predicats absolut i són els 9 atributs divins: bonesa, grandesa, eternitat, poder, saviesa, amor, virtut, veritat i glòria. I 9 relacions: diferència, concordança, contrarietat, començament, mitjà, fi, majoritat, igualtat i minoria, a les quals ha d'afegir 9 qüestions, 9 subjectes, 9 virtuts i 9 vicis.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel.
Cada dia, de dilluns a divendres a les 5 de la tarda, el meu equip i jo t'esperem per passar grans estones. Soc Toni Guerrero i t'espero de dilluns a divendres a Ràdio Estel amb tots els ingredients per compartir bons moments de ràdio i, naturalment, bona companyia. Estem amb tu, de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. T'espero.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing
up the road. Si per a tu un alihub és un cèrcol que gira al voltant de la cintura, aquest anunci no és per tu. Endesa presenta Colgados del Aro, un programa de bàsquet, humor i entreteniment conduït per Juanma Iturriaga i Antoni Daimiel. Gaudeix de les seves entrevistes exclusives i seccions com Los Minutos de la Basura o Anna en las Nubes. Segueix-los en directe els dilluns a les 23 hores a experienceendesa.com.
Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Benvinguts al programa Plusvàlua, que cada setmana us porta la informació econòmica i social més rellevant. Baixada històrica de l'atur el 2015 a l'Estat amb 678.200 aturats, menys 87.900 a Catalunya. I el que encara és més important, segons les dades de l'EPA del quart trimestre, conegudes avui, l'ocupació va pujar el 2015 a tot l'Estat, en 525.100 llocs de treball, gairebé un 3% més que el 2014. Avui tindrem amb nosaltres a Lluís Franco, exconseller de la Generalitat, amb qui parlarem en profunditat sobre l'ocupació, les conclusions del Fòrum de Davos, les conseqüències de la crisi en els més petits o la crisi dels refugiats a Europa seran, en canvi, temes a tractar a l'Àgora, la segona part del programa. Així comencem el Plusvàlua d'avui, com sempre, amb el suport de l'Agència Catalana del Consum, la producció del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el nostre tècnic Jordi Carretero i qui els parla, Carla Gràcia. Avui Sarah McLachlan fa 48 anys, la cantant i compositora canadenca que destaca pel so emocional de les seves balades i que el 2005 va participar en un dels concerts Live 8 a Filadèlfia per pressionar els líders del G8 justament a combatre la pobresa a Àfrica. Així, Sarah McLachlan ens acompanyarà avui al Plusvàlua també, com els ha acompanyat a la Fórmula Estel. I comencem amb l'editorial del dia, amb Joan Maria Solà, secretari del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, parlant de l'ocupació, perquè l'ocupació i el mercat laboral han estat les conseqüències més greus de la crisi. D'això no n'hi ha dubte. Hem patit una destrucció d'ocupació sense precedents en els últims 80 anys, però també la globalització econòmica i la revolució tecnològica han causat un canvi important en l'estructura i composició dels llocs, amb un impacte evident també en el mercat laboral. Queda clar que ja res tornarà a ser igual, que els canvis són tan rellevants, que les reformes que són necessàries han de ser de fons i és ineludible l'adaptació a aquestes transformacions i necessitats. Si bé és cert que la incipient reactivació econòmica actual està permetent la creació de nova ocupació, com anunciàvem a l'inici del programa, no és menys cert que les característiques de les noves contractacions, amb un elevat grau de temporalitat, estan lluny dels requeriments de qualitat imprescindibles perquè aquesta reactivació tingui sostenibilitat i futur. La precarietat de la nova ocupació no permet la consolidació de llocs de treball de qualitat de cara a una producció competitiva davant dels reptes d'un mercat cada cop més globalitzat. De fet, si ens preguntem quines perspectives presenta l'ocupació en aquests moments, les dades no ens donen gaire marge per ser optimistes. Per notar una remuntada, cal implantar un procés a mitjà i llarg termini d'educació i formació de cara als nous llocs de treball que l'evolució de l'economia requereix. És necessari reclamar urgentment accions d'empenta, formació i educació i tenir en compte la professionalització cap a un major especialització, formació tècnica i coneixement d'idiomes i, per suposat, domini de les tecnologies. Els valors, la sensibilitat i la capacitat d'adaptació seran també claus en aquest procés. Avui tenim l'exconseller Lluís Franco, que fins fa ben poc era director de l'Agència Tributària de Catalunya i que ara mateix ja és conseller de Treball Econòmic i Social de Catalunya. Bona tarda, senyor Franco.
Molt bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. He llegit molt breument el seu currículum perquè té tantes coses que ens hi podríem passar la mitja hora que tenim d'entrevista. Però tinc sobre la taula les polítiques d'ocupació, teoria i pràctica nova, revisada i ampliada. Un nou llibre de l'editorial UOC que ha coordinat vostè mateix sobre polítiques d'ocupació. Expliqui'ns, avui hem iniciat el programa amb bones notícies.
Sí, avui les notícies, si ens fixem en les dades de l'AEPA, i sobretot si comparem quina era la situació fa ara un any i les que ens han mostrat les noves dades estadístiques, a nosaltres ens mostren una millora substancial, tant és la creació d'ocupació, vostè deia les xifres, 525.000 persones en el conjunt de l'Estat espanyol, i en el cas concret de Catalunya, nosaltres ens trobem amb 53.800 persones més que avui tenen feina. També podríem parlar de les xifres de reducció de l'atur. I això és important perquè darrere de cadascuna d'aquestes dades el que hi ha és una persona. I, conseqüentment, en la mesura de que totes aquestes persones han millorat la seva situació, això és positiu. De tota manera, no hem d'oblidar que, igual que hi ha aquestes xifres i aquestes persones que són millors ara que fa un any, de tota manera la situació continua sent molt greu si nosaltres ens fixem, per exemple, en el que són les taxes d'atur.
Senyor Franco, estava ara repassant una mica el seu currículum i porta molts anys, molta trajectòria, treballant en termes de treball i ocupació a l'administració catalana en diferents àrees, des de el Tribunal Català de Defensa de la Competència fins a l'Agència Tributària o com a director general de Règim Econòmic de la Seguretat Social i del Departament d'Economia de la Generalitat de Catalunya. Senyor Franco, a nivell parlàvem sobre la contractació, el tipus de contractació, els canvis en el mercat laboral en aquest sentit. Sembla que la contractació és més temporal i, per tant, els contractes en algun sentit són més precaris. Com ho veu vostè, això?
Bé, agafant les mateixes dades, que són positives en molts i molts aspectes que avui ha tret l'AEPA, també ens diuen a nosaltres com ha incrementat aquesta ocupació, no? I nosaltres observem que mentre els contractes fixes, que s'anomenen, incrementen en més de 170.000, en canvi els contractes temporals ho fan en 335.000. Això vol dir que s'està creant ocupació, que s'està creant també ocupació indefinida, però que es fan encara més contractes temporals que contractes indefinits. I aquesta és una situació que, a més, té moltes conseqüències per la vida de les persones. Perquè, evidentment, no és igual tenir un contracte indefinit que tenir un contracte temporal. I si nosaltres entrem una mica més en el tema de les dades, també observem que si bé en el conjunt del total de la població els contractes temporals representen el 15% del total de contractes que hi ha hores d'ara, en canvi en el tema dels joves no és igual. I els joves gairebé la meitat, gairebé un 47% dels joves, tenen contractes temporals dels que avui en dia poden gaudir de feina. Per tal motiu, aquí és una situació que fora bo o millorar-la i millorar-la sensiblement, perquè pensem que, per exemple, en aquests joves que tenen en aquest moment un contracte temporal, que també és lògic que la xifra de contractes temporals sigui més gran en els joves que en la població adulta, entre altres coses, perquè moltes vegades són les primeres feines que fan, de vegades això ho combina amb estudis, etc. Però, de tota manera, són elevadíssimes. Això ens comporta que aquesta gent, com pot organitzar-se un projecte de vida? Si resulta que la feina que té és una feina únicament temporal, o com poden formar-se si resulta que tenen una feina temporal i, conseqüentment, no saben quina serà la seva propera feina, comptant que puguin tenir. I, des d'aquest punt de vista, evident, hem millorat amb les dades de l'enquesta de població activa, s'ha millorat la situació respecte a l'any que ve, l'any passat fa... Hem de ser, des d'aquesta perspectiva, evidentment, moderadament optimistes, però no hem de perdre de vista de la complicada situació que hi ha avui en dia en el mercat de treball.
Senyor Franco, parlava d'aquesta temporalitat, no? De com poden les persones amb un treball temporal planificar la seva vida. I jo em pregunto també, això afecta el consum directament, imagino, i per tant a l'economia.
Afecta a l'economia, i això nosaltres ho podríem veure, per exemple, amb la gent que té accés, per exemple, a un habitatge i, sobretot, al tema de la compra d'habitatges. Però, conjuntament, el consum afecta a moltes coses vitals per a la nostra societat. Pensem nosaltres, per exemple, en el tema, diguem, de l'evolució demogràfica. En aquest moment, en el cas concret, per exemple, a Catalunya, l'edat mitjana d'una dona quan té el primer fill supera els 30 anys. I per parella el promig és 1,33 fills, o sigui, no arriba ni a dos fills per parella. Què ens està dient aquestes dades? Que no únicament és que tenim avui en dia un problema de consum, és que possiblement nosaltres tindrem un problema demogràfic important. I igual que comentem aquest tema demogràfic i en el tema del consum, pensem nosaltres també, per exemple, en el tema de les pensions que cobrarà la gent que a hores d'ara té contractes temporals en lloc de tenir contractes indefinits, perquè ara ja comencen a cotitzar per les seves pensions i, conseqüentment, això també els afecta. O, com he dit fa uns moments, com els hi pot afectar amb la seva carrera professional i la seva formació a aquestes circumstàncies. Per tal motiu, vostè ha dit molt bé, té efectes per al consum i, conseqüentment, per al que podia ser el creixement econòmic, però més enllà dels creixements econòmics a curt termini, el que sí que té són importants conseqüències socials per al futur.
Estem parlant al Plusvàlua, com sempre, sobre economia i valors, economia i societat. Avui tenim amb nosaltres Lluís Franco, actualment president del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, exconseller de la Generalitat, també director general de Règim Econòmic de la Seguretat Social i del Departament d'Economia de la Generalitat. Senyor Franco, parlàvem d'ocupació, perquè han arribat unes bones dades de l'EPA avui mateix, però tot i així hi ha encara molts llocs de treball que encara doncs no s'estan creant i que hi ha molta gent buscant-los. Sobretot el sector més afectat aquests anys de crisi ha estat la construcció. No tornarem a arribar a aquest nivell d'ocupació en aquest àmbit. Com es recol·loquen aquestes persones?
Bé, primer una constatació. Tampoc era lògic el nivell que tenia el sector de la construcció en el passat. Nosaltres, en el passat, dins del que és el nostre producte interior brut, la construcció era pràcticament el doble del que podien ser països desenvolupats com França, Alemanya o Gran Bretanya. Per tal motiu, nosaltres teníem un sector de la construcció que estava sobredimensionat. Conjuntament amb això, és cert que la construcció ha estat el sector més castigat amb tota la crisi econòmica. I si bé a l'últim any s'ha creat, en termes de tot l'any, ocupació en el sector de la construcció, la veritat és que, i aquesta és una dada positiva, s'ha creat ocupació en tots els sectors de l'economia. Però en el que és concret de la construcció també s'ha creat, però s'han creat 28.000 llocs de treball, que és important. Però, evidentment, això no cobreix ni de molt totes les necessitats que es podrien tenir. Des d'aquesta perspectiva, nosaltres hem de pensar que, possiblement, el sector de la construcció, la pèrdua que ha tingut els últims anys no tindrà, i fins i tot tindrà una petita millora, però ja no hem de confiar que sigui el sector que ocupi tanta gent. Entre ella, gent jove, que tenia efectes positius perquè tenien feina, però també tenia tota una sèrie d'efectes que eren negatius. Des d'aquesta perspectiva, avui en dia, on majoritàriament s'estan creant, i ho veiem també en les recents dades de l'enquesta de població activa de les 575.000 persones, més de 400.000 s'han creat en el sector serveis. El sector serveis, entès en sentit ampli, és el sector on possiblement sortiran més llocs de treball també en el futur.
Senyor Franco, i què fem amb persones que potser van viure 10 anys treballant en el sector de la construcció, o 15 o 20 fins i tot, no? I ara cal que es recol·loquin en un altre àmbit. Com es treballa aquesta reincorporació al mercat laboral?
Bé, aquesta reincorporació en el mercat laboral també hem de veure el grau de formació que tenia aquesta gent en el sector de la construcció, perquè no tothom tenia el mateix grau de formació professional en el sector de la construcció. Aquells que tenien un bon nivell de formació en el sector, és possible que continuïn tenint possibilitats en el sector. Els que no ho tenien, i precisament per aquesta gran oferta de persones en el sector de la construcció, que abans tenien feina i ara no tenen feina, segur que el que haurem de fer és, d'una banda, orientar-los cap a on, quins sectors, quines possibilitats tenen, i segons, formar-los per a aquestes activitats que fins ara no realitzaven i en el futur realitzaran en les noves feines que aconsegueixin.
Senyor Lluís Franco, vostè parla molt dels joves, no? Els joves són el futur. I tenim uns joves que...
I si em permet, el present.
El present també, exacte. Són el present i el futur. I un percentatge molt gran de joves es troba ara a l'atur. Un altre percentatge simplement treballen amb contractes laborals temporals, i molts altres han de marxar perquè no poden desenvolupar aquí, doncs, les seves tasques. Quin hauria de ser el plantejament de cara a aquests temes? Com es pot arreglar aquesta situació?
Bé, el primer que nosaltres ens hem de fixar quan nosaltres parlem de joves i ocupació és un fet molt rellevant, i és que el grau de formació que tenen els joves se'ls determina molt en el tema del mercat de treball. Avui en dia nosaltres ens trobem, si vostès s'agafés les dades entre aquells joves que no tenen formació o que tenen només l'obligatòria, i en canvi els joves que tenen formació postobligatòria, i en aquest àmbit no només ha de ser d'àmbit universitari, de manera també molt important en l'àmbit de la formació professional, nosaltres veiem, per exemple, que les taxes d'atur dels joves en funció de la formació poden ser gairebé el doble. I això en nosaltres...
Amb més formació, menys atur.
Menys atur i més ocupació. Uh-huh. I més ocupació. Val a dir que després podríem entrar en el tema de quina ocupació, que seria també un aspecte rellevant a tractar. Però d'entrada, una millor formació a nosaltres el que ens significa és una més gran ocupació pels joves. Torno a dir, una formació que no té per què ser una formació universitària. Una bona formació professional superior és un molt bon camí per trobar feina. Fins i tot les taxes d'atur de la formació professional superior són més baixes que les de l'àmbit universitari. Per tal motiu, aquí pels joves una cosa que s'ha de transmetre clarament és que, i en la crisi penso que ha reforçat aquesta idea, un bon nivell de formació ajuda a aconseguir feina. També s'ha de dir una cosa, la formació s'ha de fer per gaudir. Per tant, el motiu és molt important que la gent disfruti amb la cosa que s'està formant. Però no totes les formacions, i això també s'ha de remarcar, tenen les mateixes possibilitats de feina. Què vull dir amb això? Que en els joves, conjuntament amb la idea de transmetre aquesta idea important de que la formació ajuda a trobar feina, també és molt oportú orientar-los cap a aquelles formacions que, si el que es vol amb la formació no és únicament el creixement personal, sinó també tenir més habilitats per la feina, estiguin més relacionades amb les necessitats que dona, que té el mercat de treball.
Caldria adaptar, per tant, d'alguna manera, el sistema educatiu que tenim?
Bé, a Catalunya s'està fent. Un bon exemple és la Llei de la Formació Professional, que va aprovar el Parlament de Catalunya fa uns mesos. Des d'aquest punt de vista, entenc que aquest és un bon camí, adaptant. Torno a dir, a l'àmbit de la formació no és únicament per tenir feina, eh? L'àmbit de la formació també va amb el que és el creixement de la persona, amb el que són els valors de la persona, el que és l'enriquiment de les persones, el que pot ser el gaudir de la vida en un bon nivell de formació, però conjuntament tampoc ens hem de tancar els ulls i no veure que aquesta formació, si es vol per tenir feina, és molt adient que estigui relacionada amb el mercat de treball. I aquí tots els esforços que es fan de, per exemple, el que són les pràctiques o els estudis combinats amb treballs relacionats amb els estudis són molt positius.
Estem parlant al Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat sobre economia en valors, en aquest cas avui sobre ocupació, amb Lluís Franco, actualment president del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, exconseller de la Generalitat de Catalunya. Senyor Franco, si m'ho permet, el convido a conèixer els nostres tertulians, que segur que tenen temes que comentar sobre aquest àmbit tan important per la nostra societat com és l'ocupació. Doncs avui ens acompanyen el senyor Lluís Alegre, exconseller de Generalitat, vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
També la senyora Pallejà, Isabel Pallejà, presidenta de la Comissió Comerç i Consum d'Unió Democràtica de Catalunya i consellera municipal. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I el senyor Àlex Miró, president de l'Associació Ciutat Pedagògica. Bona tarda.
Bona tarda, bon vespre.
Jo volia preguntar-los, en els últims anys, fins i tot no gaires, podríem dir 10 anys, les feines, les tasques laborals han canviat molt. La tecnologia ha incorporat molts canvis, però també el mercat laboral, les ofertes, les demandes i el tipus de feina, per exemple, la posició de l'autònom o la figura d'un autònom, ara n'hi ha molts més que abans, fins i tot dins del marc d'una empresa, no? Com veuen els canvis i com creuen que evolucionarà aquest mercat laboral?
Bé, els canvis, evidentment, tal com vostè comenta, existeixen, han sigut i són forts. I em sembla que una primera... Jo penso, almenys, que són canvis que no són conjunturals, és a dir, que han aparegut i són per quedar-s'hi. I, per tant, com bé vostè diu, i em sembla que és el sentiment de molta gent, què hem de fer per preparar-nos, no? I llavors, per preparar-nos, em sembla que d'entrada el que hem de procurar és despullar-nos de rigideses de les etapes anteriors, que no tornaran, no? Llavors, vostè diu, cap on anem? Doncs, miri, últimament a Davos, i amb tot el respecte ho dic, diuen, han dit dues coses fonamentalment. Un, anem, cap a, cap a una societat de les tecnologies i, per tant, cal estar-hi preparat i molt fortament. I, per l'altra banda, el marc del treball canvia i molt ràpidament. I, per tant, tots aquells que somien tornar a tenir allò que teníem d'un treball que l'agafes quan ets jove, això els nostres pares, i era per tota la vida, doncs avui això no és possible. És desitjable, però no és possible. Per tant, la primera reacció que em sembla que hauríem de fer, i no m'allargo més, és un plantejament entre el que desitgem, que és noble, i el que és possible. I sempre tenir en compte que l'acció de la societat, per tant, de totes les persones, dels estaments públics i també dels privats, és tenir com a centre la persona i la seva dignitat. I, per tant, treballar en aquesta línia i llavors despullar-nos de rigideses anteriors. Sembla que una mica potser això és molt genèric, però em sembla que o acceptem això, o, clar, jo vull un treball que no sigui temporal, i tant. Qui m'ho ofereix? Ningú. Doncs no ho tindré, perquè la globalització fa que hi hagi unes pujades i baixades, i si resulta que el que fas no t'ho compra el món, doncs no... I acabo. I, per altra banda, la fidelitat de molta gent anterior, de dir, pues aquest és el colmado de tota la vida, aquest és el meu sastre, o jo compro... Veiem que en aquest moment tot és low cost i, a més, és outlet. Per tant, o agafem aquest sentit d'aquest dinamisme i, per tant, produir bé i amb el preu que ens ho acceptin, o, si no, farem un esforç que em sembla que produeix més frustració a l'hora de predicar una sèrie de principis que, si resulta que no són possibles, quan trobes que la realitat és dura, doncs malament rai.
Senyora Pallejà, anava a parlar.
No, és que quan sento el senyor Alegre i el senyor Franco que parlen de principis, doncs m'agrada, no? Em sento, no sé, satisfeta de sentir-los, no? El que passa que jo, doncs, com que també treballo molt en el món dels autònoms, allò que dius, de trepitjar una miqueta de peus a terra, el que comentaves abans, Carla, del que l'increment del nombre d'autònoms amb moltes feines que abans es realitzaven, doncs, dintre del marc de les empreses, no? com a treballadors assalariats. També això també és una miqueta irreal, perquè hi ha molt fals autònom avui en dia dintre de les empreses. Els hi compensa una empresa tenir una persona que abans la tenien assalariada, que havien de pagar una seguretat social, i avui en dia pues, la tenen com a autònom, aquella persona pues, s'ha de pagar la seva seguretat social i evidentment pues, la poden acomiadar en qualsevol moment perquè no li han de pagar cap tipus d'indemnització. Aleshores, pues, també és una altra mena de precarietat laboral. Mm-hmm. I també una mica afegir a aquest tema que parlaven també de la formació, que vaig llegir fa un parell de dies, que una mica un comentari que posava que el 50% dels nens i nenes que avui en dia estan cursant estudis de primària, quan acabin els seus estudis, les feines que trobaran seran més de la meitat, no
encara existiran, no estan creades. Ja. Sí. O encara no estan creades.
Exacte. Sí, sí, o sigui sí. Que, bueno,
algunes no existiran i altres
sí,
encara no.
És també ben enfocat, és un motiu d'esperança. Per tant, entre tots tenim que treballar perquè pues, això pugui ser realitat i puguin existir aquestes noves feines i que pugui haver-hi pues, un increment de feina.
Senyor Miró.
Aviam, hi ha un aspecte que a mi, quan parlem de tecnologies, es revesteixen com mica d'una cosa freda, no? Que hem de vetllar, hem d'estar atents, perquè tot això que es vesteix de tecnologia, totes aquestes noves professions, que de fet són unes professions i unes habilitats doncs, que la gent doncs, ja ens estem posant al dia, doncs no es deshumanitzin. No deshumanitzen aquell lloc de treball ni la persona. Val? Nosaltres anem fent cursos, anem actualitzant, anem baixant coses, documents, anem preparant... Ostres, ha sortit això. però al costat que deia doncs, ara la senyora Pallajà, no? aquesta esperança, no? Aquesta esperança és que les noves generacions ja pugen amb això. Ja ho pugen, ja a l'escola ja pugen i ja ho saben fer de forma innata de vegades. No es pensen, ostres, que estàs tocant una tablet, per exemple, però i que tu has de transformar el teu cervell, has de començar, espera't, jo ho he fet sempre així, com va? Ells no, ells de forma innata agafen el dit, posen, comencen a lliscar la pantalla i... Bueno, això és una metàfora, no? Nosaltres estem pensant, serà, què passarà, però ells potser tindran aquesta facilitat, que, bueno, és aquesta l'esperança que tenim nosaltres ara.
Senyor Franco, sí.
Bé, un comentari i després... no sé si el que diré és llançar una mica de debat, no? El comentari és que el present, perquè ja no hauríem de parlar de futur, el present ens està dient és que la formació al llarg de tota la vida, lligant amb les paraules que ha dit el senyor Lluís Alegre, és molt important. És molt important la formació al llarg de la vida, perquè al llarg de la vida, per començar, tot i tenir la mateixa feina, que no és el cas de molta gent, aquesta feina va canviant amb el pas del temps, les habilitats que es necessiten. Però, a més, en un mercat de treball on es canvia de feina, doncs, també les habilitats s'han d'anar adaptant. Des d'aquest punt de vista, hi ha la idea aquesta de la formació al llarg de la vida, i aquí sí que hi ha molt camí per recórrer. Perquè, per exemple, la Unió Europea recomana als països que el 15% dels treballadors estiguin fent formació contínua. Si nosaltres ens agafem les dades, nosaltres ens trobem amb dades per sota del 10% en l'actualitat. Val a dir que un tema tan relacionat com el que hem dit abans, dels treballs temporals no ajuden. A la formació. Però la formació al llarg de la vida és una cosa amb la qual s'haurà de conviure. I després, amb la idea aquesta sobre les professions, els treballs que canvien, etc., és cert que hi ha tota una sèrie de treballs que estan, d'alguna manera, reduint el número de treballadors. Però alguns d'aquests treballs, malauradament, estan relacionats a les seves pèrdues de llocs de treball a la deshumanització. I intentaré explicar per què. Abans ha sortit el tema dels productes i tal, que es produïen, el tema del consum, etc. Clar, des de la perspectiva del treball, el fet de que avui en dia s'utilitzi molt el consum d'una cosa i es llenci la cosa i no es repari, i ho llenço una mica potser com a debat, això fa perdre llocs de treball. Pensem nosaltres, per exemple, una cosa com la indústria tèxtil. Abans, aviam, el tema, es remendaven els vestits, no dic que s'hagi d'arribar a aquests extrems, no? Però s'anava mantenint, per dir-ho d'alguna manera, l'estoc conjuntament amb anar comprant. Avui en dia, en aquesta, diguem, consumisme, entenc joc des de la punt de vista dels valors, no perquè tingui que ser dolent, però sí un consumisme portat a uns extrems que fan de que llavors sí que tingui efectes negatius, una de les conseqüències que pot tenir és el tema, diguem, de que això també afecta en moltes professions i en molts treballs. Pensem nosaltres, per exemple, també en els sabaters. És un altre exemple que jo els hi posaria. Abans, reparar les soles era el més normal. Avui en dia potser hi ha persones... que les soles les compren amb una altra circumstància. Clar, tot això també està afectant d'una manera important el que són els diferents oficis i professions.
No. Començo per un comentari que ha fet el senyor Franco, el tema del reciclatge. Hauríem d'anar més potser cap al món de la reutilització.
Totalment d'acord.
Reciclar representa... Són diverses despeses. Una despesa també de destruir una cosa que potser encara ens serveix, i el que s'hauria de fer és reutilitzar l'envàs de vidre perquè s'ha de destruir. Abans en donaven 4 cèntims o uns quants pessetes, no? Això ja fa anys. El tema que parlava abans del tema de la formació, no? Ara ja fa temps que es treballa també, això també doncs, des de la ciutat pedagògica ho estàvem també estudiant, les intel·ligències múltiples. Anem cap aquí, també. Doncs un infant, un nen, una nena... Doncs totes les persones tenen una sèrie d'intel·ligències, val, que és doncs, les relacions personals, pel tema de les matemàtiques, la lingüística, naturalista, interpersonals, diverses intel·ligències. el que s'està fent, el que s'està treballant, es comença a treballar de forma incipient, és aquests nens, doncs, ajudar-los a créixer amb aquests aspectes, no? Ja no és allò que es feia abans. També hem de canviar el paradigma. Potser és allò, escolta, aquest nen és bon amb això, o tu què t'agrada, doncs, anar fent allò, has de ser el millor. Ara sí, però, escolta, quines capacitats tens,
aquests
no?
Dies em plantejava, a veure com ho veuen vostès, que s'ha inaugurat la línia de metro que ens porta a l'aeroport. Això és un gran repte perquè portàvem demanant-ho molt de temps. Però al mateix temps, doncs, imagino que pels taxistes deuen pensar això potser ens pot treure clients, etc. Cadascú doncs, té el seu apartat i podria fins i tot arribar. Són uns metros que van sense conductor, per tant, ens apunta cap a uns llocs de treball que ja no faran falta, alguns, altres sí. Llavors pensem, potser l'espai que ens queda és el coneixement, no? Perquè el coneixement no el poden fer les màquines.
Jo, però sobre això em sembla que caldria tenir molt en compte que aquest tren segurament tindrà molta més gent treballant que no pas un conductor a la cabina. És a dir, perquè això també ho hem de veure. És a dir, quan hi va haver la primera revolució industrial, els treballadors pobrets que estaven allà treballant a Anglaterra amb uns horaris llargs i amb unes condicions, la primera màquina...
Anglaterra i aquí.
Allà, que van ser els primers, la martellaven, per dir això, ens treu llocs de treball. Però, en canvi, darrere d'això hi ha gust. I, per tant, aviam...
Està clar que es generaran...
La societat canvia.
Nous
i, evidentment, abans, doncs, vèiem els escombriaires amb un carro i un euro al davant. I parlo de que molta gent que avui viu, això ho ha vist, no? Inclús a Barcelona. I, en canvi, avui veiem uns cotxes, i aquests cotxes tenen un manteniment, i aquests cotxes tenen una tecnologia, i aquests vehicles... I, per tant, el que no podem és que es pari el món i que tot continuï igual.
No, el que jo em preguntava...
Hi haurà d'haver un reciclatge.
Clar, el que jo els volia preguntar, disculpi'm, és si estem potenciant prou el coneixement,
I llavors,
que és una mica on podem anar.
Jo faria una certa crítica, a part de defensar tot el que s'ha fet en la política educativa de Catalunya en concret, i perquè amb això hem sigut pioners, i la formació professional, i com ara acaba de comentar el senyor Miró, més que coneixements hem de fomentar les actituds. I el dir actituds vol dir capacitat de treball, capacitat de responsabilitat, capacitat de lideratge, capacitat de generar empatia. I llavors els canvis els assolirem. Ara, si resulta que traiem molt bones notes en matemàtica, en llengua, en història, i tot el que hi ha a vegades uns currículums bastant rígids, aquesta adequació no ens porta per bon camí. Per tant, hi haurà d'haver-hi una adequació també amb el tema educatiu, no? Perquè tots aquests canvis que generen el que fan és crear noves feines. Tot el món ecològic ha generat molts llocs de treball, quan abans semblava que era anar en contra del que feia fums. Doncs, escolti'm, avui en dia el tema ecològic crea riquesa, les tecnologies de la informació creen riquesa, el que passa és que s'ha d'estar preparat. I aleshores ja acabo. La preocupació que jo penso, diu, pel conjunt de l'estat espanyol, segons una informació recent de l'OCDE, és que gairebé una part majoritària dels treballadors actuals tenen dificultats amb la lectura i tenen dificultats amb el càlcul. Saben llegir un diari.
Important.
I tant. Però quantes persones els dones un manual i no et posen en funcionament una màquina? Això és dificultat de lectura. I aquí és on de fer un esforç, perquè si no, amb aquesta globalització, aquestes persones poden quedar injustament, però quedaran apartades i serà de difícil reincorporació.
Molt bé, molts temes molt interessants sobre la taula, sobre educació, sobre ocupació, sobre l'evolució del mercat laboral. Hem de tancar aquí l'entrevista, senyor Lluís Franco. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest vespre. Volia apuntar alguna cosa?
Sí, única cosa. Arrel de les darreres paraules sobre el tema del coneixement, nosaltres hem de partir d'una base, que mai havíem tingut tanta gent com ara dedicada al coneixement. I això també és un aspecte positiu. I s'ha parlat molt dels jocs lligats a tot el que és protecció i millora de l'entorn, que són molt positius, no únicament per la feina, sinó per les conseqüències que tenen per tots. Però també podríem pensar, per exemple, en tot el que és l'atenció a les persones, que ha crescut moltíssim i que també serà molt necessària en el futur.
Moltes gràcies, senyor Lluís Franco. El convidem a estar amb nosaltres a l'Àgora d'aquí uns segons.
Moltes gràcies.
Doncs serà aquí, com sempre, el Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'economia en clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum. What ravages of spirit conjured this tempestuous rage? L'Àgora. Created you a monster, broken by the rule of law.
Seguim aquí al Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat amb l'Àgora. Avui tenim una Àgora molt activa perquè el tema de l'ocupació, de l'educació, dels valors, estaven tots els nostres tertulians parlant aquí off the record, però ara els hi hem dit, ara toca parlar-nos amb aquesta música de fons de Sarah McLachlan. Anunciàvem la baixada històrica de l'atur d'aquest any passat, el 2015, a l'Estat, amb quasi 700.000 aturats i amb quasi 90.000 aturats menys a Catalunya, però també aquest creixement de l'ocupació. Bones dades, per tant. Però volíem reprendre un tema que no volem que se'ns escapi, que són les conclusions d'aquest Fòrum Econòmic de Davos. Algunes d'elles és la tendència, per exemple, de preferència cap a la indústria tecnològica més que cap a la indústria financera. No sé si han seguit una mica el Fòrum Econòmic de Davos. Hi ha hagut alguns temes que hem tocat, com l'educació, per exemple. No sé si l'han pogut seguir, senyor Alegre, senyor Pallejà, senyor Miró, senyor Lluís Franco.
Aviam, per començar, naturalment que ho segueixes amb un cert interès, però jo em sembla, vull dir, que el que no es pot és fer contraposició. El sistema financer és una eina necessària per funcionar. Des de que vivim amb uns papers que es diu moneda i això val tant, i per tant, en comptes de fer una societat de permuta, és una societat de canvi. I per tant, el sistema financer, el que sí que és important és el tema de la tecnologia, no?, que la tenim, i això ens permet fer moltíssimes... Com estaven les institucions financeres fa 50 anys i com estan ara? Pues el que recorda haver tingut una llibreta a la caixa i quan hi anava hi havia un senyor darrere d'una reixa i amb pluma li apuntava la llibreta, doncs treu 15 yeah. pessetes i per tant n'hi queden 78, avui es posa i l'ordinador t'ho diu, no? I això em sembla que és un avenç perquè et dona més informació, et permet fer més coses. Per tant, les tecnologies, en el fons, avui és una eina necessària i que a més genera doncs, coneixement i que a més genera poder fer moltes més coses. Per tant, sembla que això és positiu. Ara ens hi hem de preparar.
Mm-hmm. Com han seguit vostès el Fòrum Econòmic? Hi ha alguns temes una mica que ens tenen a l'expectativa, com és el preu del petroli, per suposat, la davallada del preu del petroli, de les matèries primeres, també les tensions al proper i al Mitjà Orient i la relació entre Xina i Corea del Nord eren alguns dels temes que es tocaven. No sé si ho vam veure... Senyora Pallejà.
Jo la veritat és que ho vaig seguir poc, el tema de Davos. Però, bueno, el que és la tensió entre Xina i Corea del Nord pues és un tema que ja porten ja fa molts anys aquesta rivalitat. I bé, suposo que pel bé de tots i per l'equilibri de forces de l'Orient, pues, suposo que hi haurà interessos de que això no vagi a més. Però sempre, mentre existeixen aquests dos països i tinguin els règims polítics que tenen, aquestes sancions sempre existiran.
El que està clar és que l'actual situació al Mitjà Orient té unes conseqüències aquí evidents, que són el tema dels refugiats. Senyor Franco, estava apuntant notes sobre el fòrum, no sé si vostè l'ha seguit.
Sí, però
com a economista segur que ha interessat.
No, és que ha sortit aquí el tema del preu del petroli. I la veritat és que molt pocs devien ser els que pensaven la caiguda que ha tingut el preu del petroli darrerament. I una caiguda, nosaltres ens havíem acostumat a uns preus del petroli elevats, i això tenia una sèrie de conseqüències, evidentment, per la balança de pagaments i, evidentment, després per tots i cadascú dels ciutadans en el moment de posar la benzina en el cotxe. És molt probable que aquesta baixada no duri molt de temps. Per tal motiu, el que no hauríem de fer ara és confondre'ns. I tota una sèrie d'objectius que són molt loables per la societat de cara al futur no els hauríem ara de replantejar. I estic pensant, per exemple, en tot el tema de l'estalvi energètic, tot el tema de les energies renovables, en tot el tema que, a més, tot aquests també...
Caldria no oblidar-lo.
No oblidar-lo, no hem d'oblidar-lo, no? I, sobretot, una economia com la nostra que té aquesta dependència tan excessiva del petroli. Per tal motiu, el que no s'hauria de fer és utilitzar l'argument de que, mira, el petroli estava elevat, però també pot estar baix, etc., per perdre tots aquests altres objectius que van molt més enllà del consum d'una determinada energia, com és en aquest cas el petroli.
Perquè, a més, un dels temes importants de Davos també era el canvi climàtic, que l'estem notant, perquè avui no sé si sembla que sigui a primavera, quasi, amb la calor que fa. Senyor Miró.
Bé, no, això, com ha comentat l'amiga Isabel Pallès ja, no? Tema Davos, potser no vull exagerar, però... són noms d'aquests que últimament, doncs, per gran part del públic que es posa davant de la televisió o avui per internet, doncs, relacionar Davos amb el Club Bilderberg, amb el G8, amb, a vegades són, i escolta notícies, aspectes que diu, no va amb mi, no sé de què va. Sé que parlen, decideixen i no són protagonistes, som espectadors, són uns més espectadors, hi ha un grup reduït que parla i la resta, doncs, aviam qui diuen. Aviam
però no
qui
som
passa.
Només espectadors, som afectats, també.
Som afectats. Encara vostè encara va més lluny. Encara no... pitjor, potser, no? Però vull dir que sí, no, és això, no? I a vegades allò que dius... de vegades... i ara és... no, per aspecte negatiu, no? Però tant el que es parla m'agradaria saber tant del que es diu com el que no es diu. Que això em fa més cosa.
El que es deu
no,
dir,
no
però no sabem.
Aquest comentari, no? Però a veure si allò diu, ostres, m'agradaria saber què és el que no se'ns diu. És un neguit, fins i tot personal. Sempre, si em permets...
Senyor Alegre, vull dir, ens més, n'anirem avui neguitosos.
Què veiem? Perquè, a més, com que s'acaba de dir que tots som afectats, jo sóc dels que crec que la força de cada persona, amb la seva actitud, algú canvia el tot.
I, a més, hem tingut proves
tant,
al llarg de la història.
Doncs, apel·lar doncs, a la responsabilitat. I la responsabilitat ha de generar ordre. I l'ordre ha de generar estabilitat. I tot això ha de generar cooperació més que confrontació. Per tant, aquests lemes, jo em sembla que no són teòrics, perquè la confrontació la puc generar entre la comunitat de veïns, en l'àmbit familiar, en l'àmbit laboral, en l'àmbit social, ciutadà o del que sigui. I, per tant, en aquesta línia, jo estic fermament convençut que hem de mirar d'anar per aquesta línia. I llavors, quin món veiem? Doncs que en aquest moment tenim dos grans contradiccions. El que abans deien el nord i el sud. Entès, els rics i els pobres. Avui els rics ja no són tan rics, perquè abans ara podríem entrar en que si la classe mitja s'està privant, cosa que és certa. Però això genera una sèrie de diferències fortes que la globalització fa que les veiguem i, per tant, la voluntat de molta gent de venir cap on creuen que està millor. I, per tant, el tema migratori. I llavors, quan veus que en països d'aquests d'ordre i que podríem dir que són de respecte, els països nòrdics són solidaris i
ui,
tal,
Suècia,
doncs, en aquest moment, dius, el que arriba, a més, tot el que té... ho depositi.
Sí,
escolti,
sí, sí.
Això a mi m'horroritza.
Sí,
nord-sud.
Sí, sí, sí.
Però després també est-oest. Entenent per est-oest, doncs la vella Europa, aquesta dels valors grecs, romans, etc, el que entenem que és bo,
i després amb tot el tema islàmic, amb totes aquestes confrontacions, i llavors en aquest ens trobem el preu del petroli, i per tant ja em sembla que el que s'ha de procurar tots, i això cada un pot començar modestament, des de la família, l'escala on viu, i l'àmbit laboral i l'àmbit social, a generar cooperació més que confrontació. I a mi i també, diàleg. Ja que tenim aquí un gran expert en el món laboral, jo també m'agradaria demanar-li, i ara no és per anar enrere, no? S'avança en aquest sentit entre uns i altres, de veure que si cooperem anirem millor, i si ens confrontem, el que farem serà anar pitjor, però anar generant, i això donarà estabilitat a la nostra societat, i resoldrem els problemes, i podrem crear llocs de treball, i podrem acollir immigrants, i podrem, i el petroli pujarà i baixarà, i tot el que més em sembla que són coses que muten amb una rapidesa fora.
És fantàstic sentir el senyor Alegre, perquè sempre intenta posar pau i sempre optimisme. Sortim, hem vingut una mica d'un pensament neguitós a un pensament de pau i necessitat de cooperació.
Això té un nom, i ho comparteixo, i jo soc defensor i lluitador, que és aquest aspecte humanista que se'n diu economia social de mercat. I una cosa que existeix i que ho ha explicat ell, el senyor Leura, ha explicat perfectament bé.
Senyora Pallaja.
No, jo volia comentar amb el tema del canvi climàtic que un gran resultat, potser, de Davos ha sigut que també als Estats Units, que sempre havia sigut un país una mica poc receptiu en aquest sentit, perquè els afectava realment bastant a la seva economia, però realment ha acceptat que hi ha un problema i que ells també tenen que posar de la seva part. I al ser un país tan important econòmicament, el seu exemple jo crec que també servirà per altres països. No? Jo crec que és un pas realment important. A partir d'aquí, molts altres països, potser que no són tan importants, que també eren molt reacis, i potser ara també s'implicaran una miqueta més. Crec que és una bona base. I després també el que deia el senyor Alegre, que tot ja portem a totes les conseqüències del que diem de la diferència nord-sud, est-oest i la immigració. Que aquests dies s'està demostrant que això realment es té que solucionar, però no pot ser una solució de cada país es prengui una solució per la seva petita, diguéssim, comunitat. Té que ser una solució, en aquest cas, a la Unió Europea, a nivell de Unió Europea. I el que no entenc és com no hi ha una política conjunta. Estem a la Unió Europea? O sigui, estem en una, diguéssim, una unitat financera i no podem estar en una unitat en polítiques d'immigració.
Sembla que ens vagin per davant els fets, no?
Exacte.
Sí que sembla que som una Unió Europea, però després el tema de la crisi financera també ens va desbordar com a unitat política d'impostos, fiscals,
etcètera. I es va crear la Unió Europea perquè hi ha un senyor, per exemple, que es deia Schuman, i tenia uns principis, i aquests principis s'han d'aplicar.
Senyor Franco.
Jo comparteixo la idea de que a nivell europeu els temes migratoris s'han de tractar a nivell europeu. Però hem d'anar més enllà que tractar el tema conjuntament els països de la Unió Europea. Perquè, i abans agafant les paraules sobre cooperació, posem per cas, la millor manera d'ajudar a la gent a que no hagi d'emigrar és ajudar-la en els llocs d'origen. I de vegades els europeus, i és una petita autocrítica que jo penso que ens hauríem de fer, ens mirem tant al melic que ens oblidem de que la situació en el món és molt complicada i que potser hauríem de ser molt més solidaris del que som a hores d'ara. Des d'aquest punt de vista, política migratòria a nivell europeu totalment d'acord, però lligada amb aquesta idea de que el que millor podem fer per les persones que emigren d'un lloc a un altre, perquè amb això estarem tots d'acord, ningú emigra perquè vol, sinó que emigra perquè no té altre remei i busca unes millors condicions de vida per ell i per als seus, el millor que podem fer és, potser no fer tants discursos i a la pràctica ajudar molt més en precisament tots aquells països d'on venen aquesta gent. I sent conscient d'una cosa, que ajudant tots guanyarem, però que com a mínim a curt termini això sí que tindrà uns sacrificis que haurem de fer els que tenim la sort de viure en els millors llocs.
Totalment d'acord.
És evident que necessitem treballar en l'ajut dels altres en el seu origen, però, mentrestant, Suècia deportarà 80.000 sol·licitants d'asil, la meitat dels arribats al 2015. Què passarà amb aquestes persones?
Un drama. Un drama perquè, a més, veiem que molts volen arribar i no arriben, malauradament. I sobretot infants.
I després de peripècies i peripècies.
Una vida és una vida, no? Però quan veus...
Avui 24 morts i 10 desapareguts en un altre naufragi al mar Egeu.
I alguns deuen ser infants, una bona
probablement.
Part.
Probablement. Les imatges ho
són. Una vida és una vida.
Senyor Miró.
Això ho lligaria una mica també amb el que deia el senyor Franco, no? És molt fàcil. No ha de quedar en paraules buides allò, tractar-ho des del país d'origen, però doncs, des de Frontex i ens europeus que hi ha que es dediquen a això, jo no crec amb la casualitat que de sobte aquest estiu, que fins la guerra de Síria dura ja fa uns quants anys, i de sobte aquest estiu hem vist per les pantalles de les televisions doncs, una de gent que venint ha vingut de cop. Hi ha una sèrie de persones, són les màfies, hi ha unes màfies d'origen que s'enriqueixen
a més, facilitant aquest transport. A més, s'aprofita i no és una persona allò, són, dels altres.
És marabunta, és massa de gent, moltes persones. Mm-hmm. S'hauria de tallar d'aquí, també. Quina lluita es fa? Hem de saber què és lluita per
evitar
això.
En aquest sentit. Molt bona aportació. Doncs hem de tancar aquí el nostre programa perquè amb els temes tan importants se'ns ha passat el temps que quasi no ens n'hem ni adonat. Doncs moltes gràcies, senyor Lluís Alegre, senyora Isabel Pallejà, senyor Àlex Miró, senyor Lluís Franco, per haver estat amb nosaltres aquest vespre parlant sobre economia i valors. I moltes gràcies, com sempre, a l'Agència Catalana del Consum, al Centre d'Estudis Econòmics i Socials, al nostre tècnic, Jordi Carretero, qui els ha parlat, Carla Gràcia. Ens tornem a retrobar dijous vinent, com sempre, de 8 a 9 del vespre, aquí, al Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat.
The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say, I love you, on that you can rely. Love songs never out of date, hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Love songs never out of date, hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate that no one can deny. It's still the same old story, A fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
Ràdio Estel.